Radio Astel.
Passant de les 11, la Júlia Julo ja ha posat una mica d'ordre i ara qui ve ja ho acabarà d'endreçar tot perfectament, Joan Anton Català.
No sé, això d'endreçar no ho sé, Mercè.
Sí, sí. Jo confio, però plenament amb tu, Joan Anton, no saps fins quan. Escolta...
Quina pressió.
Primer de tot...
Hi ha algú allà fora?
Hi ha algú allà fora? Això és una pregunta i és un títol d'un llibre que encara no ha sortit.
Demà.
Sinó que surt demà.
Demà surt al vent de llibreria. Si hi ha algú allà fora, el traiem en català i en castellà. Hi ha algú allà fora. I és un llibre que em fa molta il·lusió d'haver escrit. Digues.
Joan Anton, felicitacions.
Moltes gràcies. Era un llibre que em venia molt de gust, perquè, clar, el tema de la cerca de vida, la primera part del llibre va sobre la cerca de vida bàsica i després l'altra va sobre la cerca de civilitzacions. I és que ho considero un tema tan apassionant. A més, imagina't el dia en què passi. Imagina't el dia en què descobrim la vida fora. Imagina't el dia que ens arribi un senyal de l'univers que ens digui que no hem estat sols, no? Que en algun moment hi ha hagut altres civilitzacions. Ho considero un tema molt bonic, molt fascinant, em venia molt de gust escriure'l. L'editorial em va proposar aquest llibre, fa temps que rondava pel cap, i finalment, doncs mira, La criatura.
Que bé. Podrem parlar de La criatura la setmana vinent,
amb molt de gust, amb molt de gust.
Perquè ja tenim unes
ganes... Parlem de la temàtica.
No? De llegir-lo i de parlar-ho amb tu.
Sí.
Què et sembla?
Sí, doncs perfecte.
Tot i així, recordem aquest llibre de Joan Anton Català que surt de mala venda. Hi ha algú allà fora, cercant vida entre la buidor i el silenci de l'univers, que també podem avançar per tots aquells oients doncs, que vulguin no? tenir aquest contacte directe amb Joan Anton Català, sobretot amb aquest nou llibre, tenen ja una data també.
Sí, si voleu venir, esteu tots convidats a la presentació del llibre, que es farà el dilluns dia 10 de març a les 7 del vespre a Casa del Llibre de Rambla Catalunya.
Fantàstic.
Allà presentarem el llibre oficialment.
Quina il·lusió, quin goig.
Sí, a mi també, exactament, quin goig.
Quin goig. Doncs la setmana que ve en parlarem amb Joan Anton Català, però és que avui ja el podíem tocar i és que no ens hem estat i hem dit, per favor, Joan Anton, deixa-m'ho explicar això perquè és molt fort. Ens estaves sentint abans.
Sí.
Ens estaves escoltant.
Escolta'm, m'estava posant les mans al cap sobre el tema del calidoscopi.
Tu això no...
No, és dir, tu vas a comprar un telescopi i et venen una cosa que no s'assembla, que és una joguina i que no té res a veure.
Sí.
No sé.
Sí, sí, no. I tu li has preguntat a l'Olva, però què vas fer? Sí. I vas tornar?
Exacte.
I no,
he utilitzat unes paraules més fortes que tornar, que no les repetirem en antena, però sí, dius, però com és possible? Si jo he vingut aquí a comprar un telescopi, com em podeu recomanar i enredar d'aquesta manera?
Joan Anton, crec, és que jo diria que d'aquest asteroide en vam parlar amb tu, sona.
Sí, del 2024YR4. En vam parlar, però vam fer només un apunt de titulars, perquè és quan havia sortit la notícia fa potser 3 setmanes que vam fer un apunt, que també, si vols, li podem dedicar un programa, atès que aquest asteroide no arribarà fins al 2032, tenim temps dedicar-li algun moment per parlar. No?
Sort que vens tu i poses llum. Perquè l'Arturo aquest matí a la tertúlia deia, clar, dèiem, un 2,1% és la possibilitat...
S'està movent entre l'1,7% i el 2,3%.
I ell deia, és que és molt, no? I llavors ja...
De totes maneres baixarà. Jo estic segur, no és el primer cop que un asteroide, a poc de descobrir-lo, aquest el vam descobrir el 27 de desembre de l'any passat, per tant, tenim poques dades. No és el primer cop que descobrim un asteroide i que els primers càlculs que tenen una incertesa ens indiquen una certa probabilitat baixa d'impacte contra la Terra en el futur. Estic segur que a mesura que tinguem més observacions, per tant més dades, i puguem minvar aquesta incertesa, baixar-la, acabarem confirmant que no hi haurà impacte. T'haig de dir, però, que les Nacions Unides han activat el protocol per primer cop a la història, han activat el protocol que hi ha en aquests casos, i part d'aquest protocol, són dos organismes que es posen a funcionar, un que centralitzarà les observacions d'aquest objecte, el segon que, en funció de com es vagin desenvolupant els aconteixements, els esdeveniments, aconsellarà governs i aconsellarà agències especials sobre els plans d'acció millors. I no es descarta que, en cas de que confirmessin un possible impacte, el dia de la grossa, que és el 22 de desembre del 2032, poguéssim enviar una missió per desviar
aquest asteroide, no?
Que és una cosa que ja hem fet abans. El 2022 vam fer ja una prova que ens va funcionar de com desviar un asteroide. No descartem que això fos també una acció que s'acabés decidint fer. Dic que és un objecte preocupant perquè estem parlant entre 50 i 100 metres de roca. Això, perquè et facis una idea, si caigués sobre una ciutat, eliminaria tota la zona metropolitana, només la ciutat. Per tant, estem parlant... Però, primera, la possibilitat d'impacte és molt baixa, 2%, i estic segur que minvarà. Segona, el 75% del nostre planeta està ocupat per oceans. Tercera, les poblacions ens concentrem només en llocs molt concrets del planeta. Però, vull dir que en cas que hi hagués impacte, és molt improbable que aquest objecte caigués sobre una zona urbana, per entendre'ns. Val? I, repeteixo, tenim mecanismes avui per desviar-lo si veiéssim que de cara al 2032 es converteix en un objecte realment perillós.
Joan Anton, hi ha algun, potser això ens ho has explicat en algun moment, però per recordar-ho a l'audiència, hi ha algun desviament d'algun asteroide que s'hagi produït?
Ja? És el del 2032, ah, el 2022, ho vam fer
però
al setembre.
Però va ser una prova.
Una prova, no era un asteroide perillós.
Però
no, mai no ho hem mai, fet, mai ho hem fet sobre un objecte d'aquests que representa un risc directe per la Terra, mai no ho hem fet, seria el primer cop. Jo crec que ho hauríem de practicar abans, només ho hem fet un cop, no? Per tant, caldria practicar el mecanisme, però en principi aquest mecanisme el tenim i ho vam fer sobre una sèrie de prova que tenia 160 metres, era molt més gros que aquest i va ser reeixit l'experiment. Per tant, a veure, que no estem tampoc desprotegits. Però torno a dir, ara el que cal és mantenir la calma, ho hem explicat molts cops, de les coses que cal patir no estan aquí a dalt, estan aquí a sota. Són les guerres, les injustícies, l'emergència climàtica, la salut. Aquestes coses són les que ens han de fer patir, no pas un asteroide, que la probabilitat, torno a dir, crec que baixarà. I, a veure, i que si no, tenim mecanismes i temps per veure què fem.
Doncs gràcies. Veus com has posat una mica d'ordre i seny?
Bueno, no sé si seny i ordre, però jo estic molt tranquil per aquesta cosa.
Doncs si tu estàs tranquil, hem d'estar tranquils.
Sí, sí.
Ara sí, som-hi, perquè el tema que ens volia proposar avui en Joan Anton Català, el tema d'avui ens dona aquesta notícia científica, podríem dir, de la setmana, perquè la setmana passada va ser, Joan Anton, aquesta detecció del neutrí més energètic mai trobat i provinent de les profunditats de l'univers.
Sí, això va ser una notícia que va també passar titulars de ciència molt vistosa, perquè dius, d'entrada, neutrí.
Sí.
És una partícula com, dius, ostres, què és un neutrí? No? És molt interessant perquè les anomenem les partícules fantasma.
Sí.
Per tant, en aquest titular ja et pots imaginar que ens generen interès. I després dius, ostres, el titular diu, el més energètic mai detectat, i per si això no fos suficient, provinent de les profunditats del cosmos.
Ui.
Ja tenim neutrí, el més energètic, provinent del cosmos, titular total, això.
Vinga, doncs anem a explicar el titular. Anem-hi. Per tant, comencem per l'inici. Què serien els neutrins?
Doncs
no?
Mira, molt fàcil, comencem molt fàcil, després potser es complicarà una mica més, però no gaire, no ho complicarem gaire. Són partícules fonamentals. Recordem que una partícula fonamental és aquella que en principi considerem indivisible, que hem arribat, diríem, al grau més baix de la natura. Els neutrins, igual que ho són altres partícules, com l'electró o el fotó, no? Tot això són, o els quarks, tot això són partícules fonamentals. El neutrí és una d'aquestes partícules fonamentals, forma part d'una gran família que anomenem de partícules que anomenem leptons, on hi ha el nostre estimat i conegut electró, hi ha altres partícules com el muó, el tauó, etc. I, bàsicament, el que el fa especial al neutrí és que té la mania de no relacionar-se amb ningú. Té un caràcter molt reservat, molt tímid, de manera que no interacciona amb les altres partícules. Això, apenas interacciona amb les altres partícules, això el fa convertir en aquesta partícula fantasma, perquè al no interaccionar és capaç de travessar la matèria sense que la matèria se n'assabenti, que hi ha un neutrí que està, no?, passant per allà, perquè no interacciona. Tot i que t'haig de dir que les partícules en el nostre cap les dibuixem com boletes, ara tu les estàs dibuixant, jo també. Sabem des de fa molt de temps que no ho són. Som incapaços de descriure en realitat què és una partícula. La quàntica ens diu que és com un núvol de distribució. Vale? Però si suposéssim que fossin rodonetes, boletes, que no ho són, el que estic dient vol dir que els neutrins travessen la matèria sense xocar. La boleta neutrí és capaç de passar a través de la matèria, del teu cos, ara ho explicarem, de la Terra, d'un planeta, de qualsevol cosa, pràcticament sense col·lisionar contra cap altra partícula, demostrant que en realitat estem fets d'espai buit, demostrant que en realitat allò que anomenem àtoms és buit, pràcticament, i el neutrí és capaç de travessar pel mig. Torno a dir, no són boletes, no és tan senzill com ho estic explicant, però la simplificació seria aquesta.
Quina meravella, clar, és que ho expliques així, sembla tot com tan fàcil, però després, no?
És una mica més complicat.
És una mica més complicat, no?
Sí.
Doncs vinga, va, anem a complicar una mica més. Atomic. Quins seria aquest grau? Primer grau de complicació.
Com es formen els neutrins? Anem a veure quines són les màquines de formar neutrins. L'univers és ple de neutrins. Ara aquí mateix, després et donaré algunes xifres, s'estan atrevessant...
Ara mateix?
Ara mateix.
Sí.
Per una quantitat increïble, que després et donaré la quantitat perquè l'hauré de llegir i la buscaré aquí, a les meves notes, perquè és una xifra molt grossa, de neutrins que contínuament travessen el nostre cos. D'on provenen tots aquests neutrins? Mira, la font principal que tenim de neutrins, que ens arriba aquí a la Terra, és del Sol. El Sol, vam parlar un cop de la fusió nuclear, que és el procés que utilitzen els estels per fabricar energia, doncs la fusió nuclear, una de les dels subproductes d'allò que no vol, però que surt d'aquest procés i que envia cap a l'espai, són neutrins. I ara és quan et donaré la xifra. A veure, mira, el nostre Sol està creant... No, estàs asseguda? Sí, no hi ha
sí,
problema.
Sí.
100 sextilions de neutrins a cada segon. Una bestiesa.
Això què és?
No sé què és. Jo soc incapaç. Incapaç. Només sé que és una bestiesa. Per segon, tots aquests neutrins, com que són partícules fantasmes, surten cap a l'espai, és a dir, travessen el Sol, surten de l'interior del Sol, que és on hi ha el fusió nuclear, només es produeixen al cor de l'estel, no? Travessen el Sol tranquil·lament, després es passejaran per tot l'espai, travessaran la Terra, travessaran tot el que es trobin i continuaran un viatge infinit per l'univers. Aquesta és la font més important que tenim de neutrins ara, però en rebem d'altres. Per exemple, la fissió nuclear, que també en vam parlar, que es produeix a les nostres centrals nuclears, també generen neutrins. Com que res no els atura, surten de la central nuclear, travessen totes les parets, i els tenim per aquí, que ara ens estan atrevessant, i provenen de bandallós,
i provenen de no sé què. I s'estan passant
la mar de bé, La mar de bé. Explosions de supernoves, sí. És que és la mort explosiva de grans estels. Mm. Això allibera quantitats ingents de neutrins. En fi, forats negres, la interacció que els forats negres de vegades tenen en la matèria. És a dir, el Big Bang va omplir, entre cometes, perquè l'univers és buit, en realitat, però el va omplir de neutrins. Per tant, en aquest moment, en el nostre cos, travessen neutrins que provenen, això, del Big Bang, imagina't, provenen de les centrals nuclears que tenim aquí a la vora, no cal patir, perquè els neutrins, com que no interaccionen, travessen pel nostre cos i no fan cap mal, provenen del Sol, que és la gran quantitat de neutrins que ens venen, i ara és quan vull donar-te la xifra de quina és la quantitat de neutrins que travessa el nostre cos constantment. Mira, ho vaig calcular i per cada centímetre quadrat del nostre cos, centímetre quadrat, eh? Centímetre per un centímetre, una coseta així, i per cada segon et travessen 260.000 milions de neutrins. A la major part provenen del Sol. Clar, ara és de dia. Per tant, aquests 260.000 milions de neutrins per segon per centímetre quadrat estan arribant de dalt, perquè el Sol és de dia, el Sol el tenim amunt. No? T'arriben, t'entren pel cap o per l'espatlla.
Ah, o sigui, ja la direcció...
Sí, ve de dalt, ve del Sol.
Sí,
ve del Sol.
No, és que...
No. Si el Sol està baix et vindràs biaixat.
Val.
Però suposem ara, per simplificar,
sí,
que fos al migdia, el tenim a dalt, t'entrarien pel cap, per l'espatlla, travessarien tot el teu cos sense xocar contra res, sortirien pels peus, continuarien travessant tot el planeta Terra i sortirien per les antípodes sense xocar mai en res i continuen el seu viatge per l'univers, potser per travessar algú altre en algun altre lloc del cosmos. Vale? Si és de nit, et travessen la mateixa quantitat de neutrins provenients del Sol. Només que el Sol no el tens a dalt, el tens a baix,
clar,
és de nit, per tant, travessen abans tot el planeta, t'entren pels peus, tu estàs estirada, si estàs estirada t'entren per tot arreu, diríem, i continuen el seu viatge cap amunt, i aquesta és la vida d'un neutrí. La vida d'un neutrí és viatjar, sense relacionar-se amb ningú, molt tímids.
I és finit, un neutrí?
A veure, de tant en tant, un neutrí té a bé xocar contra una altra partícula. De casualitat, interaccionen molt poc, però interaccionen. Són molt reservats, però de tant en tant s'obren una miqueta. I llavors, quan es relacionen, però de tant en tant, vol dir que entre els trilions de neutrins que arriben a la Terra, de tant en tant n'hi ha un parell, que xoquen contra un àtom. I en aquest moment els detectem. Pensa que els nostres detectors... És molt difícil detectar un neutrí, perquè el detector no deixa de ser un dispositiu que vol interaccionar amb un neutrí perquè aquest neutrí doni senyal que ha arribat.
Sí.
Però si travessen tot sense interaccionar, vol dir que els neutrins travessen els detectors sense que el detector se n'assabenti. Per tant, és molt difícil detectar-los, molt. Because we're all just protons, neutrons, electrons, the rest on a Sunday. Work on a Monday and someday soon we'll be singing the old tunes. Zippity-doo. Da zippity-doo. I'll be
Joan Anton,
digue'm.
Compliquem una mica més. Clar, des d'aquí se'ns deia, però per què serveixen?
Sí, ara la Vanessa preguntava per què serveixen.
La Vanessa ho estava apuntant.
A veure, són unes partícules que formen... Bueno, allò de per què serveixen, la natura potser no té el concepte que nosaltres tenim de servir, no? Clar, ho mirem en una mirada molt antropogènica. Són unes partícules que són fonamentals perquè intervenen en processos nuclears i són com mitjancers, saps? Sense els neutrins hi hauria processos que no podríem funcionar.
Per tant, els necessitem.
La natura els necessita i la vida també, d'alguna manera vista així, sí, no? La fusió nuclear els necessita. Per tant, com que estem fets de pols d'estels i ens hem fabricat dins dels estels, els neutrins formen part de la cadena d'esdeveniments d'una fusió nuclear. Sense els neutrins no hi hauria fusió nuclear ni moltes altres coses. Però no tenen cap utilitat industrial, almenys de moment. No els podem... Perquè és que, clar, no els podem capturar. No, tu no pots engabiar un neutrí. No es deixa atrapar ni tampoc es deixa detectar. No? Estàvem parlant de com de difícil és detectar un neutrí, Mercè.
S'ha detectat alguna vegada,
sí,
però...
Sí, sí, en detectem. Ara et diré quins detectors hem de tenir per poder trobar un neutrí. Mira, per tenir el 50% de probabilitats d'aturar un neutrí, imagina't un neutrí viatjant. Va viatjant per l'univers, travessa planetes, i ara tu dius, jo vull tenir... No la seguretat 100%, perquè mai no la pots tenir, però el 50% de probabilitats d'aturar aquest neutrí. Molt bé, hauries de construir una paret de plom d'un gruix d'un any llum.
Com?
Un any llum són 9.500 bilions de quilòmetres. Doncs hauries de construir una paret de plom, no
sí,
de qualsevol
no
cosa,
bé,
no
bé,
de paper, no,
sí.
De maons tampoc,
sí.
De plom, de 9.500 bilions de quilòmetres de gruix. Així tindries un 50% de probabilitat de que aquell neutrí passant per allà digués, ai, sí, m'aturaré a fer un cafè, i interaccionés contra alguna partícula de plom d'aquesta paret. Imagina, per tant, que complicat que és detectar els neutrins. Tot i això, tenim detectors de neutrins. L'estratègia que seguim és detectors on hi ha molta matèria, molta, molta, perquè així hi hagi més possibilitats de que un neutrí dels trilions que passaran per allà cada segon xoqui, i a més enfonsem aquests detectors sota quilòmetres de roca, de gel o d'oceà.
Mm.
Per què ho fem així? Curiosament, perquè dius, com
clar,
és que els
perquè,
vols enfonsar?
Sí.
No? Els hauries de tenir en superfície. No,
sí.
Perquè si detectes un xoc, dius, quina altra partícula haurà aconseguit travessar quilòmetres de gel, d'aigua o de roca sense xocar abans? Només pot ser un neutrí. Per tant, els detectors de neutrins funcionen així. Anem a fer molt difícil que arribi qualsevol altra partícula. Anem a fer pràcticament impossible que arribi cap partícula aquí, perquè posarem això quilòmetres de coses per sobre, i si arriba quelcom de casualitat, ha de ser un neutrí, perquè res més no pot ser capaç de travessar tants quilòmetres d'una manera sense interaccionar. I així és com tenim detectors, i de tant en tant aquests detectors detecten, com el que ha fet aquest descobriment de la setmana passada, que són dos detectors que tenim al Mediterrani, un el tenim a més de 2.000 metres de profunditat, l'altre a més de 3.000 metres de profunditat, i per tant això amb quilòmetres d'aigua per sobre, i han detectat un neutrí.
Un, només?
Sí, dels trilions que ens arriben han detectat un, però aquest és extraordinari, perquè aquest l'han detectat gràcies a l'enorme energia que transportava, perquè va arribar a la Terra, en la seva gran energia, ell va decidir interaccionar amb la matèria, va interaccionar i va crear una cascada, que en diem, no?, d'altres partícules, que són les que realment el detector va aconseguir trobar. I d'aquí vam deduir que havia arribat aquest neutrí amb una energia tremenda. Mai cap altre neutrí s'ha trobat amb tanta energia. Tinc també la xifra de l'energia, ara la diré, no ens diu tampoc molt, però perquè veieu...
L'abast, no?
Sí, se li ha calculat una energia de 100.000 bilions de cops més que la que porta una partícula de llum. La llum visible porta força energia. Doncs aquest neutrí portava, aquest neutrí sent molt més fonamental, portava 100.000 bilions de cops més energia que la que porta la llum visible. Això és molt bèstia. I a més s'ha pogut saber a partir d'on venia, s'ha pogut deduir la direcció d'on venia, que ve del cosmos, ve de l'univers profund.
Clar, d'on venia, no? Aquest
no ho sabem exactament, però ve de l'univers profund. I això vol dir que ha estat creat per algun esdeveniment cataclísmic, alguna catàstrofe, que ara te'n diré un parell, una catàstrofe que és tan enorme que sigui capaç d'accelerar i provocar, generar partícules com aquesta. Només podien ser dos esdeveniments.
I quins són aquests
dos? Una supernova, la mort explosiva d'un estel gegant, o bé un forat negre, també interaccionant amb matèria i en aquell moment alliberant, com et dic, trilions de neutrins amb molta energia, dels quals un s'ha dignat a passar per aquí. Bé, bueno, n'han passat molts més, eh?
Ja,
han passat bilions, segurament. I on s'ha dignat interaccionar.
Joan Anton, amb els avenços que estem fent en tecnologia, creus que cada vegada serà més fàcil detectar-los?
Sí, jo penso que sí, jo penso que sí. Mira, tenim també una experiència de l'any 1987. L'any 1987 hi va haver l'explosió d'una supernova, molt coneguda, es coneix com a la 1987A. És la supernova més estudiada de la història, perquè es va produir a una galàxia captiva de la nostra, és a dir, relativament a prop, vol dir uns centenars de milers d'anys llum. Val? I els telescopis òptics van poder veure l'explosió d'aquest estel. Doncs ens van arribar, atenció, 19 neutrins. Vam detectar 19 neutrins en una fita històrica.
Són molts, clar.
Andarien a arribar a trilions, torno a dir. Eh?
Però
la major part de l'explosió d'una supernova
s'allibera
amb neutrins. A vegades la gent pensa que és amb llum, la llum d'una supernova. Uau, aquestes explosions que veiem. No, la part de l'energia d'una supernova s'allibera en forma de neutrins que se'n van a l'espai. Quadrilions, no sé, sextilions, no sé dir la xifra, no? Se'n van detectar 19. Què vol dir això? Que del 1987 ara s'ha avançat moltíssim. En aquest moment tenim tecnologia molt superior. Cada cop anirem detectant més neutrins a pesar de l'enorme dificultat que això significa. I això és molt important, perquè el neutrin s'obre una finestra nova.
Clar, què ens porta? Quins missatges ens porta el neutrin?
Uns ulls nous, unes ulleres noves. Perquè ara tot el que sabem de l'univers és per la llum. Amb qualsevol de les seves categories, llum visible, microones, ones de ràdio, rajos gamma, rajos X, ultraviolats, infrarojos, tot això és llum. I és tot el que sabem de l'univers per la llum, aquesta, en qualsevol d'aquestes categories. Però ara els neutrins ens obren una altra finestra. Si som capaços de detectar neutrins i estudiar d'on venen, quina energia tenen, per què tenen aquella energia, com es van fabricar, doncs al final són missatgers, són partícules que ens poden també dur informació dels objectes de l'univers i que no són llum. Per tant, és una manera alternativa, independent, de la llum, i és com completar una pintura que estàs pintant, no?, i l'has anat pintant de colors, doncs això és una altra paleta de colors.
Que bé.
Ens permet donar més color al coneixement de l'univers, però necessitem continuar treballant amb detectors cada cop més complexos, potents, per poder, doncs, això, capturar de tant en tant alguna d'aquestes partícules fantasmes.
Doncs aquestes partícules fantasmes, n'hem parlat avui amb Joan Anton Català, aquest neutrí, que és la notícia, científica, el neutrí més energètic mai trobat i provinent, també, com ens explicava Joan Anton, de les profunditats de l'univers. Joan Anton, moltes gràcies.
De res, Mercè.
Com sempre, fascinant. Com fascinant, de mi tinc unes ganes ja de llegir-lo.
Ah, vinga.
Hi ha algú allà fora?
Això m'agradaria saber també, eh?
Aquesta és la pregunta. I el títol del nou llibre de Joan Anton Català, que surt demà mateix. El trobareu, doncs, a les llibreries o en els llocs de confiança que compreu els vostres llibres. Cercant vida entre la buidor i el silenci de l'univers. 10 de març, eh? I el tinc anotat, eh? A la Casa del Llibre.
Molt bé,
és,
gràcies.
Aquí a Barcelona podreu, doncs, assistir a la presentació d'aquest llibre. Hi ha algú allà fora de Joan Anton Català. La setmana que ve en parlem.
Perfecte.
Bastament.
Molt bé.
Vinga, que vagi molt bé.
Igualment.
Gràcies.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.